Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín. La taula de camins de l'Alt Pirineu i Aran ha presentat a Sort el pla d'acció que l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran pretén executar al llarg d'aquest 2019. Proposa un total de 12 iniciatives, entre les quals destaquen les col·laboracions amb el Departament de Salut i la nova campanya per potenciar la professió de guia de muntanya. Més informació des de Ràdio Trem amb Jordi Ubach. Bona tarda.
Bona tarda. En l'àmbit dels camins se seguiran tramitant, com cada any, les subvencions de l'IDAPA als consells comarcals per al seu manteniment. Pel que fa a la salut, aquest 2019 s'editarà i es distribuirà la guia a la muntanya amb seguretat i respecte, redactada en el marc del Pla de Salut Pública. El proper mes de juny, a més, es preveu llançar la campanya A la muntanya, deixa't guiar, que constarà de material divers que recollirà fins a 10 motius per pagar per un guiatge. Durant la reunió també es va posar de relleu l'augment dels conflictes d'usos entre ciclistes i caminants i també que les actuacions per a la pràctica de la bicicleta són sovint sense autorització i no sempre respecten els camins. D'altra banda, es va començar a debatre si la taula s'hauria de posicionar o no respecte d'afectacions d'obres sobre camins tradicionals, com en el cas recent d'un nou accés motoritzat que s'està construint al nucli d'Arreu.
Més notícies. La Generalitat estudiarà l'alternativa de fer el túnel per darrere l'hostal del Sol en el marc de la construcció de la variant d'Olot. Ahir es va adjudicar la redacció de l'estudi d'impacte ambiental de la infraestructura que hauria d'estar enllestit abans de 8 mesos. S'analitzaran les diferents opcions a les quals treballa el projecte. Roger Santaló, Olot Televisió, bona tarda.
Bona tarda. Una de les propostes desestimades pel Ministeri de Foment per a desenvolupar la variant d'Olot torna a estar sobre la taula. És la hipotètica construcció d'un túnel per darrere l'Hostal del Sol, proposada fa anys pel mateix Ajuntament. Així ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Coromines, després d'arrencar el compromís de la Generalitat d'incloure aquesta opció entre els estudis de la variant. El Ministeri de Foment no la veia viable en considerar-la ineficient, però la construcció del túnel afavoriria la unió de l'Hostal del Sol amb la ciutat. Tot i això, aquesta és una alternativa a la proposta de partida de la via soterrada, que també vol complir amb aquesta funció. Josep Maria Coromines és l'alcalde d'Olot.
El traçat prioritari per tota la zona de davant de l'Hostal del Sol serà el que passi soterrat, el que va proposar l'Ajuntament d'Olot després d'un estudi d'una enginyeria que és especialitzada en fer carreteres. Aquest serà el prioritari, però tinc el compromís de que s'estudiarà el túnel per darrere l'Hostal del Sol.
Les diferents propostes s'analitzaran en l'estudi d'impacte ambiental que el Departament de Territori i Sostenibilitat va adjudicar aquest dimecres.
I acabem parlant d'esports. En temes de bàsquet, la penya té un duel vital avui a l'UCAM Múrcia. Els badalonins reben a partir de 2:15 de la nit el conjunt murcià en la primera fase de les 3 finals al Palau Olímpic, els de Situ Alonso. I 7 catalanes a la primera llista per l'europeu: Silvia Domínguez, Laia Palau, Caral Casas, Anna Cruz, Andrea Vilaró, Marta Xargay i Georgina Abahí. Formen part de la convocatòria per a l'Eurobàsquet de Letònia i Sèrbia.
Notícies en xarxa.
El Consell Professional, en representació dels professionals que hi treballen.
El Far, amb Josep Maria Cano. El Far, amb Josep Maria Cano.
Hem començat el programa amb clau judicial i aquesta tercera hora, precisament, la seguim amb clau judicial. Una notícia d'aquelles curioses que no té ni solta ni volta, a no ser que algú ens ajudi a contextualitzar-la. Amb un jutjat de Tenerife han cridat a declarar per un cas de maltractament animal a un gos. Han cridat a declarar a un gos. Altra cosa és que es presenti proves pericials o que es presentin informes mèdics, però han cridat a declarar un gos. És com molt estrany. Què li preguntaran a l'animal? Repeteixo, altra cosa és que se li faci una prova pericial, no? Per exemple, jo què sé, que se li faci, se li apropi a l'acusat per saber si l'animal surt corrents. Però que se'l cridi a declarar, el concepte que declari un gos és molt estrany. Això ens porta en aquella cosa de quan de castigar un fusell que havia matat una... Us en recordeu? Això passava a l'exèrcit. Castigaven un fusell que havia matat un soldat. No, home, no. És que algú l'ha disparat. No, perquè la culpa era del fusell. Bé, doncs, sembla que seguim en aquesta, bueno, en aquesta dinàmica un tant allò quijotesca, que es diu en castellà. Seguim i estarem fins amb vosaltres fins a les 7 en punt de la tarda. Aquesta és la tercera hora de programa, que és l'hora que comencem sempre fent un cop d'ull al preu del peix. Aquest preu de peix que moltes vegades ens serveix per referenciar el nivell de pesca, la quantitat d'espècies pescades i sobretot si ha estat o no bona setmana. Ho farem viatjant fins a l'Ampolla. Ara hi anem, vinga.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
Com dèiem, avui cap a Amposta, cap a les Terres de l'Ebre. Judit Castells, amb qui parlem?
Bé, anirem cap a la confraria Verge del Carme de l'Ampolla.
Ah, l'Ampolla, i d'Amposta. I ho farem, sí. M'he liat, jo, una mica.
Cap problema.
No, home, no.
I coneixerem el preu del peix de la mà de Josep Molina, el patró d'aquesta confraria.
Josep, molt bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, benvingut. Jo no passa res, eh?
No, ja t'havia recol·locat jo.
Sí. A Amposta també n'hi ha de peix.
Sí, 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 però bueno, ja que som a l'Ampolla, doncs almenys dir-ho bé, no?
Tots som una família.
Escolta'm, com ha anat aquí a l'Ampolla, això del peix,
bueno,
aquests dies?
Ara li comentava que bueno, estem en una part biològica que comença el dia 1 de maig fins al 30 o 31 de juny. Aquests dos mesos fem parada biològica les barques de l'arrastre, que són les que més pesquen, saps?
Sí.
Des de l'Ampolla, la Vella, Cambrils, Tarragona, i això estem parats. I acabat, quan comencem nosaltres, paren-los de la Ràpita, les cases i la província de Castelló. Per tant, això és peixos de tot no tenim ara, però vaja, la sèpia, el mabre, el llenguado i galera i tot això, doncs també serà garra.
També deveu agafar moltes ostres, no?, perquè ara esteu en plenes jornades gastronòmiques de l'ostre, sí, aquí a l'Ampolla.
Ja me les han menjat, però no menjo el diumenge. Tot un èxit. Jo no sé com la gent se menja tantes ostres. No? I això és bo, que és com totes les coses. Clar, el que li agrada una cosa, pues li agrada. El que no li agrada, pues no li agrada. Però vaja, moltes. Vam agafar encara bon dia i va ser tot un èxit de gent i de menjar. Bé, bé, molt bé.
A quin preu està ara l'ostre, aquí a l'Ampolla?
Aquí a l'Ampolla l'ostre la solem... no es ven en subhasta. Se ven a través de depuració. Saps? És un dels mariscos, com molts altres, que han de sortir de depuració. Per tant, això la gestió la fan la depuradora de Vimar, la depuradora dels Carles, la depuradora de la Ràpita, perquè és la normativa. Jo sempre he lluitat que primer s'haurien de vendre i després depurar. Doncs pues bueno, no me n'he pogut sortir. I així estem. Però bueno, tenim, per exemple, que la galera mateix avui ha anat a 9 euros, és un bon preu. La sèpia també 9-10 euros, bon preu. La llenguado de 20 a 24 euros, també està bé. El no ve tant de peix de l'altre, doncs la gent agafa més d'aquest. La dorada sobre 10-12 euros, llobarro. En fi, els preus no varien gaire, perquè el peix, quasi sempre és el mateix, puja o baixa, si n'hi ha més o menys.
I ara, si algú que ens està escoltant i que aquesta nit li apeteix menjar peix, quin li recomanaria?
Home, per a no fallar gent ni mica, llenguado.
Oh, que bo. Que bo. Un bon llenguado a la planxa.
Ara, molt bé, a la planxa, al forn... Sí. El llenguado només tinc la desperdici d'una mica d'espina. Sí. Però, bueno, hi ha molts altres peixos, eh? Jo esta setmana vaig portar un lliçal bajo d'estos bons, que diem un cabeçut. Hòstia, i aquí a casa vam disfrutar. És un peix barato. El que passa és que és uns peixos, el lliçal, que només se sol menjar a la zona del Taika.
I per què això? Perquè no el coneixen perquè altres llocs?
No, home, perquè es confundix. Ah. Se confundix amb l'altre lliçal. O sigui, de lliça n'hi ha de molta classe.
Ah, d'acord.
Ja tots els ports n'hi ha. A tots els ports i a totes les mars, claro. No és el mateix un lliçal que s'ha criat dins d'un port, en barques i tot, aunque s'ha criat aquí al Delta, que és diferent. Això ja ve de la tradició de que el lliçal d'aquí del Delta, l'encallissada, el canal vell, i molt abans hi ha un iaio, diguéssim si et parlo d'anja, que se la portaven a Itàlia, el buixón que diuen los de més a Garbí. Este lliçal, que és boníssim, claro, no té res que veure un en l'altre.
Doncs
qui no ho coneix, no se pot equivocar.
El que farem serà buscar lliçals, buscar, bueno, qualsevol tipus de peix que ens acompanyi un bon àpat. Escolta, t'agraeixo molt, Josep, moltíssimes gràcies.
Vinga, va, tot va bé, caramba.
Cuida't.
Tot sigui per la pesca i pel peix.
I tant que sí, una salutació a la gent de l'Ampolla. Que vagi bé, fins després.
Vinga, adéu, bona tarda.
Gràcies, Judit.
Fins ara, gràcies a tu.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix. Segueix la llum del far.
I anem a parlar un dels grans festivals, una de les grans trobades, una de les certàmens que no pot passar per alt. Bé, ningú que s'estimi una miqueta el país i la història. Parlem del Tàrraco Viva, Daniel.
Sí, un festival, com bé dius, d'àmbit internacional, un festival dedicat, especialitzat en la divulgació històrica de l'època romana. De fet, va néixer ara fa 21 anys, per tal de divulgar el coneixement de la història antiga i sensibilitzar sobre la importància de la conservació del patrimoni històric, uns valors que segueixen en l'actualitat, però que, evidentment, ja amb un festival totalment consolidat i amb l'objectiu de seguir creixent. S'està celebrant des del passat cap de setmana i fins al de la setmana vinent. I avui volem fer un tastet sobre aquest Tàrraco Viva amb alguns dels seus protagonistes, com, per exemple, el director del festival, Magí Seritjol.
Magí Seritjol, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estan anant fins ara, fins a dia d'avui? Com estan anant al festival?
Bé, de conya. Avui he tingut més de 2.000 alumnes treballant i fent activitats sobre el món romà. És una joia veure'ls gaudint i aprenent de la història. Portem ara ja des del diumenge, no m'ha hagut de sorprendre res. El temps ens està acompanyant. Bé, anem fent. Jo de moment estic calentant motors. Demà ja començarà el foc. Tindrem un cap de setmana ple d'activitats. I el segon ho rematarem amb la traca final.
De fet, moltes escoles, el món educatiu, aprofita precisament aquests dies de curs escolar per també apropar-se, no? És a dir, tenir una experiència única.
Sí, és curiós perquè ens tenim moltes activitats per escoles i per públic escolar, per tant, perfecte, però a més ens venen molts professors que ens venen al cap de setmana per mirar maneres d'arribar als alumnes. És a dir, venen al festival per aprendre formats d'aprenentatge de la història. I això és fantàstic.
Si ens ho permets, Magí, volem fer també un passet més, per situar-nos en Tàrraco Viva, perquè evidentment parlem d'una ciutat tarragona amb un important patrimoni, i qui en sap molt, de la cultura romana, és en Joaquim Ruiz de Arbol, és catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili, i a més també un dels arqueòlegs més prestigiosos de la ciutat.
Doncs el saludem tot seguit. Joaquim, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Joaquim, per què és important Tàrraco Viva per Tarragona?
Doncs perquè és una activitat que porta ja més de 20 anys i perquè, com estava ara explicant Magister i Chol, és en aquest moment un referent. S'ha convertit ja Tàrraco Viva en un referent, ja no ho tinc que dir, sense embuts. Ja no som només un referent per una activitat consolidada a la ciutat o per Catalunya. No, és una activitat ja reconeguda a tota Europa Occidental. I estic parlant d'Alemanya, estic parlant d'Anglaterra, estic parlant de França, estic parlant d'Itàlia. Això és molt fàcil de dir, però molt difícil d'aconseguir. En aquest moment, Tàrraco Viva ja es pot considerar un festival de referència d'entre els que ja dedicats a la reconstrucció històrica.
Perquè aquí parlem de recreació, evidentment, de com es vivia en aquesta època romana, què passava a Tarragona o en la cultura romana, perquè aquesta recreació, entenc, Joaquim, que parteix d'una important investigació en la qual, doncs, tu hi tens un pes destacat, entenc, i també, doncs, a molta gent de la ciutat que està treballant per descobrir com era Tarragona o per aprofundir com era Tarragona fa 2.000 anys enrere.
Clar. Bueno, així ens van conèixer fa més de 20 anys, m'hagués dit això. Jo eren els anys en què Tarragona volia hi havia un interès per intentar declarar els restes patrimonials de Tarragona patrimoni mundial, i dintre de les activitats que s'estaven planejant amb aquest objectiu, doncs Magister i Chol va tindre aquesta idea d'intentar posar en marxa activitats, de lo que els anglesos diuen el reenactment, la reconstrucció històrica. Això no significa vestir-nos de romà i ja està. No. Això significa una feinada molt i molt curada de documentació, en primer lloc, i després d'intentar anar buscant aquestes activitats, però repeteixo, sempre jo recordo sessions i sessions. Aquí també voldria destacar, i Magí també ho dirà, evidentment, la gran importància d'Enric Serichol, l'esma de Magí, perquè és el que, amb unes mans d'artesà que té increïbles, ha sigut l'artífex de bona part, pues, de com crear la panòpia dels legionaris, de les màquines de setge que s'han fet. Jo al principi pensava que això seria una activitat que tindria una curta durada, però de repent se van anar agafant, va ser una aventura que va començar els germans Serichol i que va anar creixent amb molta gent que s'ha anat sumant, amb el grup de Reconstrucció Fènix, amb Nemesis, amb altres grups locals, i ara tots aquests grups, repeteixo, estan ja en primera línia d'aquestes activitats a tota Europa.
Magí, perquè en aquest sentit parlem de, com dèiem, d'una recreació històrica. Quan va començar el Tàrraco Viva fins ara, entenc que s'ha anat aprofundint molt en la manera de viure a la ciutat. Com ho organitzeu, això? Quan decidiu la temàtica una mica en què girarà cada edició i si poseu a treballar?
Mira, la temàtica normalment la decidim ja abans de fer l'edició. És a dir, ara estem fent l'edició de la temàtica ciutats del món antic, ciutat romana. Per l'any que ve, la temàtica la tenim decidida. El que passa que no ho direm fins a la cloenda.
Sempre ho fa.
I durant tot aquest any, Magí, què és el que treballeu, clar, per poder fer aquesta recreació exactament? Entenc que no només la pròpia recreació, també tot el context històric, no?
T'explico una mica. És a dir, una activitat, per exemple, que demà farem una activitat que es diu Fòrum, que explicarà com era un fòrum romà, no? El cor de la ciutat romana. Per arribar al guió de fòrum, hem hagut de fer sessions de treball amb historiadors, amb arqueòlegs, buscar bibliografia, buscar imatges arqueològiques que ens permetin interpretar el que era un fòrum. Hem treballat amb Setopan, que està al Joaquim, Seminari de Topografia Antiga de la Universitat Ramiro Vigili, i hem treballat amb ells sobre què era un fòrum, quins edificis hi havia, per què es feia servir. És un treball d'investigació, de recerca, que dura pràcticament un any, algo menys, i després s'elabora un guió, té un guió històric i després un guió didàctic, perquè no és el mateix la informació històrica que la informació que donaràs en una activitat de cara al públic. Clar. Per tant, s'ha de treballar doblement, s'ha de treballar el guió científic històric i després el guió didàctic, és a dir, de quina manera explico jo els conceptes que m'han dit que he trobat a la ciència, no? Per tant, és una doble feina, és molt... Un any es queda molt just, és a dir, anem a vegades molt, molt agafats de temps, perquè és molt lent, és a dir, no és un treball fàcil. És un treball de biblioteques especialitzades, d'articles per internet, de bibliografia, d'entrevistes amb arqueòlegs. Per tant, és una feina molt lenta, però que al final deixa uns resultats estupendos, perquè no fem una activitat per només quedar bé o que quedi bonica. Intentem, el que deia Freeman Tilden, que és el mestre de la interpretació del patrimoni, una cosa que deia revelacions profundes. És a dir, la història té sentit quan revelem coses importants, són coses que tenen pes, no anècdotes, no el més fàcil, sinó coses molt més profundes. No? És a dir, la idea, per exemple, de la plaça Major, la idea nostra urbanística de trobar-nos a la plaça Major, en cas de Tarragona, a la plaça La Font, és romana, 100% romana. I si perdem de vista això, no entenem res del que som com a país i com a societat. Per tant, no es tracta de recrear anècdotes, mira que bonic és, no és això. És un treball de, primer, de recerca científica i basat en els historiadors arqueòlegs i després en un guió que sigui entenedor pel públic que ho vegi.
Clar, vosaltres, però, teniu un entorn privilegiat en aquest sentit, és a dir, el fet que Tarragona sigui una joia pel que, de manteniment una mica de tota la història romana fa que sigui tot molt més fàcil de veure, molt més fàcil de contextualitzar, molt més fàcil de conceptualitzar.
Home, te posaré un exemple perquè me faci entendre, no? Jo em dedico això perquè de petit, als 6 anys, jo vivia el soc fill del Serrallo, el que va arribar de Pescador de Tarragona, jo anava a berenar cada tarda a la necròpolis paleocristiana. És a dir, el berenar me l'emportava i anava i a vegades ens amagàvem a les tombes, jugàvem dintre les tombes, anàvem a jugar a l'amfiteatre. És a dir, per a mi el món romà forma part del meu currículum vitae, és a dir, és la meva manera d'entendre una ciutat, no? Vull dir, no és casual, no? No és només una qüestió intel·lectual o de pensament, sinó que és una cosa vivencial. I per mi, fill de Tarragona, el món romà és el pa nostre de cada dia.
Parlem una mica, si us sembla, d'aquesta 21a edició de Tàrraco Viva, perquè ara algú que vulgui descobrir per primer cop aquest festival escolta 400 actes i es perd. Què recomaneu? Què és allò imprescindible, aquella guia bàsica per venir a Tarragona a gaudir del Tàrraco Viva durant els caps de setmana o entre setmana, si és prioritat?
Recomanem dues coses. Una, és impossible veure el festival amb jo crec que un 15 o un 20% com a màxim, val? Perquè hi ha 427 activitats. Per tant, oblideu-vos d'anar corrent damunt i avall. No. Que mirin el programa, que se'l llegeixi una mica i diguin, mira, m'interessa això, m'interessa allò. Seleccionin i després l'altre consell és que gaudeixin de la ciutat. És a dir, el festival en part més fa perquè la gent sigui conscient que la ciutat mediterrània petita, que es pot abarcar a peu, que no cal que deixis el cotxe i que passegis. Aquest passejar per una ciutat històrica antiga, home, per mi és un valor absolut. Per tant, el que recomano és tranquil·litat, llegiu una miqueta el programa que està al web en diversos formats. Ah, doncs mira, m'interessa això, m'interessa allò. A veure, hi ha més de 20 tipus d'activitats diferents, des de les més espectaculars a l'amfiteatre, a les regions del Camp de Mar, a petit format. Avui aquesta nit fem unes converses amb la història, amb una catedràtica d'egiptologia, i parlarem de la ciutat de l'Antic Egipte. És per 40-50 persones, però és una delícia, perquè és un olipico de conversa tranquil·la, veient imatges, reflexionant sobre què ens ha deixat el món egipci, quina herència hi ha entre Egipte i Roma. És a dir, allò que a mi crec, i fem el festival per això, mirem el passat per entendre el present.
Hi ha una qüestió que, de tot això que dius, que a mi em crida l'atenció i em crea un cert neguit, és el fet del nivell. Jo, bueno, com molta gent, tenim un cert coneixement i molt d'interès en saber, però una base molt feble del nostre coneixement del món romà. Podem seguir les activitats i aquestes xerrades?
No necessites cap base per seguir la història del món antic. És a dir, no necessites cap base, zero. Només necessites una cosa, ganes. Ganes i interès per aprendre. Si tens interès per aprendre, no necessites cap base, aprendràs. És a dir, el nostre interès és fer-ho amb molt de rigorositat, però sense que no tinguis per què saber res. Senzillament, seu, mira, escolta, i normalment sempre al final de cada activitat deixem un espai perquè la gent pugui preguntar, pugui interactuar amb la gent que fa l'activitat i pugui dir, escolta, això com ho he fet, això és interessant. És a dir, però en realitat no necessites cap base. L'únic, si no t'interessa la història, no vinguis. Ah. És a dir, t'ha d'interessar una mica. Si has de tenir ganes per aprendre, ganes per entrar en el món de la història.
Justament aquest 2019 el Tàrraco Viva ha coincidit entre mig d'eleccions. I precisament una de les qüestions que també posareu damunt la taula és que a la Roma clàssica ja es votava, ja hi havia eleccions. Joaquim, ens pots explicar una mica també com eren aquestes eleccions i com ho heu reconstruït en aquest Tàrraco Viva?
Bueno, pues mira, és el nostre model de societat. Mira, ja veuràs, el dia 1 d'octubre, saps, a Tarragona, a alguns instituts se van fer activitats culturals. I jo, per exemple, estava a l'Institut Martí Franquès, perquè soc d'ahí, i aquella tarda vaig donar una conferència a l'institut que es deia Com votaven els romans. Aquest era el nom de la meva conferència. Mira, casualment, en aquell mateix institut, també en aquell moment s'estaven votant, saps? I bé, és una casualitat que es va produir, però que ens ajuda a entendre, i perdoneu-me la que hagi posat aquest exemple, que per molts de nosaltres pues, és encara durós i molt recent de la nostra situació actual, però no és tan mai més que entenguem que el que som nosaltres avui en dia deriva d'una societat de fa 2.000 anys que ja feia moltes de les coses que ara intentem incorporar a naturalitat a la nostra vida. Els comitia, la paraula comicis és una paraula llatina, i les ciutats romanes cada any elegien per votació popular els seus magistrats. Déu-n'hi-do, cada any, nosaltres ho fem cada 4 anys i ja resulta quasi esgotador, doncs imagina cada any, és a dir, els romans se passaven el dia votant, literalment. Déu-n'hi-do, perquè nosaltres la idea que tenim de Roma és el contrari, no? Ui, un emperador que ho fa tot, saps? Una república amb uns senadors que eren els que manaven, no, res més. És a dir, és evident que hi havia un emperador, és a dir que els rics manaven, però també és veritat que tota la ciutadania romana tenien una consciència de la res pública, de les coses que es feien entre tots, que ja ens agradaria ara que ens diem europeus tornar a tenir aquella vivacitat i aquella convicció.
Doncs queden 10 dies encara, estem tot just a l'inici, queden encara 10 dies per poder gaudir d'aquest Tàrraco Viva. Si voleu, tota la informació la trobareu al web tarracoviva.com. Les 3 W, tarracoviva.com, i aquí trobareu totes les activitats que s'organitzen. Hi han també relacionades amb el mar, amb les àmfores, amb tot, absolutament amb tot. Li agraeixo molt, Magí, que ens hagi atès, Magí Seritjol.
Gràcies a vosaltres, gràcies.
Faltaria més. I Joaquim Ruiz, n'hem après molt i n'aprendrem més anant al Tàrraco Viva, ja l'ho dic ara. Moltíssimes gràcies també per haver-nos acompanyat.
Un plaer, una abraçada per tot l'equip.
És una d'aquelles petites joies que tenim aquí al nostre país i que ens posiciona més enllà de les nostres fronteres com un lloc de referent. Cuidem-lo i coneixem-lo, coneguem-lo. I per fer-ho, aprofitem aquestes jornades que ens queden encara de l'edició d'enguany. Gràcies, Daniel.
Fins després i ben vaig cap a Tàrraco Viva.
Vinga, clar que sí. Tots anem cap allà.
El Fla. Ràdio L'Escala.
La xarxa. Dissabte 11 de maig a l'Auditori Teatre Espaiter de Torroella de Montgrí, Muerte en el Nilo, d'Agatha Christie. Muerte en el Nilo, un dels títols més famosos de l'extensa obra d'Agatha Christie, amb la direcció de Víctor Conde. No us ho perdeu, el misteri està servit. Dissabte 11 de maig a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espaiter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espaiter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Ei, encara no ho saps? Hem obert un nou McDonald's a l'Escala. I ho té tot. Zona McCafé, servei a taula amb tracte personalitzat, wifi, pàrquing, una bona terrassa i McAuto. I els divendres i dissabtes, obert 24 hores. McDonald's l'Escala. A què esperes per venir a veure'l?
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de set.
El Far, amb Josep Maria Cano.
I amb la Isabel, i amb la Cristina, i amb en l'Ivan, i amb en Daniel, i amb la Judit, i amb en Joan, i amb en Sergi, i amb, en de... i amb l'altre David, també, en tenim dos de David, i amb en Daniel. Vaja, que estem tots aquí al peu del canó fent aquest espai que avui ens porta a parlar, molta atenció, d'aquells que els agrada navegar ràpid. Cristina?
Sí, sí, a gran velocitat, podríem dir. Què parlem, de motos d'aigua, no?
Home, i tant. Sí, home, jo crec que sí que tocaria parlar de motos d'aigua. Sabeu que sovint els dijous ens agrada parlar d'esport, ens agrada aprofundir, conèixer les diferents activitats esportives que es poden fer al mar, i avui han decidit motoritzar-nos, per entendre'ns.
Jo t'haig de dir que sempre he tingut ganes de pujar-me a una moto d'aigua. També t'haig de dir que sempre m'ha fet molt respecte.
Jo no ho he fet mai.
Avui descobrirem.
I també tinc ganes,
Aviam si és complicat o no.
A veure què ens diuen.
Doncs sí, mira, a part és que aquest dissabte, aquest 11 de maig, a la platja de la Robina d'Empúria Brava, tindrà lloc una regata puntuable per al Campionat de Catalunya Open de motos aquàtiques de la modalitat circuit. Si et sembla, parlem amb el regidor d'Esports de Castelló d'Empúries, que també és excorredor de motos aquàtiques, és en Salvador Canet.
Salvador, bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
Escolta'm, per tant, arriba la prova que ni pintada, clavada en les aficions i en les habilitats, també.
Sí, sí, ja és que vaig córrer 12 anys i, bueno, ja que és un esport que és un espectacle, no? És maco estar a veure.
Un esport que, de fet, a molta gent li crida l'atenció. Això de la moto, tant sigui a terra com sigui al mar, agrada. I la moto d'aigua, més encara, per les sensacions que dona, no?
Sí, ja és que dona sensacions que, bueno, estàs quasi com volant a la cima del mar, no? I ja té sensacions que, bueno, que qualsevol... Tothom li agrada la moto d'aigua. Tothom que proves, i vol tornar-hi, i, bueno, i vol fer més coses.
Jo ara deia això de voler-ho provar sempre, que sempre n'havia tingut ganes. És complicat, però jo sempre veig que s'ha de tenir una certa força per portar una moto d'aigua.
Bueno, no penses, eh? Vull dir, és començar i mica en mica vas una mica com funciona, no? Però no penses, no t'ho pensant, eh? I ja tenia una habilitat que si fas una moto d'aigua no te freno, que vas amb el gas, i te'n vaig enrere, i estàs al tanto amb això, però l'altre és senzill, eh?
Què et sembla, Cristina, si en parlem amb també altres convidats que ens poden, d'alguna manera, donar pistes, no? Ja no només sobre de la competició, sinó també del que és en si mateix el funcionament d'una moto d'aigua. Parlem amb el president de la Federació Catalana de Motonàutica, et sembla?
Endavant, i tant. A part, són els organitzadors d'aquesta competició.
Vinga, doncs, senyor Mallafré, molt bona tarda i benvingut, Miquel.
Bona tarda.
Escolti'm, estem aquí intentant explicar les sensacions d'anar amb una moto d'aigua. Deuen ser adrenalina.
Bé, potser no cal tampoc exagerar, però és una qüestió divertida, en principi, sí.
Perillosa?
Mira, tot el que hi ha velocitat i motors i coses d'aquestes té un punt de risc. Ara, nosaltres toco ferro en aquest moment, fa molts anys que no hem tingut cap mena d'incident.
És a dir, enguany hem de dir que és el...
Sí, sí, digui. No, que nosaltres portem una estadística d'accidents de tots els esports i et puc dir que hi ha esports que en principi semblen molt, molt fàcils i molt segurs, com per exemple el golf, amb tots els meus respectes, i donen més partes d'accidents que nosaltres. A lo millor algú se li escapa el pal i li toca el cap del veí, diguéssim.
Esperi,
nosaltres fa molts anys que no hem donat ni un parte d'accidents.
Ho han mirat, això? És a dir, el golf,
sí, sí,
el golf dona més partes d'accident que la motonàutica?
Sí.
Ningú diria, eh? Perquè no, que van a poc a poc i caminant
i passant. El rècord de partes d'accidents el té malauradament al bàsquet.
Val, d'acord. Però el golf, per tant, no, impressionant. Escolti, ara m'ha deixat...
Bé, també hem de dir que hi ha molts més practicants de golf i, per tant, l'estadística potser es dispara per aquest motiu, no? Perquè hi ha molts més practicants del golf.
Més practicants de golf que de motonàutica, però sí, sembla que de motos n'hi hagi moltes a molts jocs.
Sí, però nosaltres només prenem l'estadística de la competició.
Ah, d'acord, correcte. I competidors n'hi ha menys, no?
N'hi ha bastants menys, sí, malauradament.
Doncs com dèiem, aquest dissabte 11 de maig tindrem aquesta competició a la platja de la Robina. Salvador, què es portarà a terme? Explica'ns una mica què portareu a terme a Empúria Brava.
Bueno, bé, el que farem és la cursa, que començarà a les 12, i farà primer ja tres mànigues d'entrenament, circuit, i després hi ha les dues categories, que és la d'incipients, i després la que no té palmarès, que, bueno, que la gent pot córrer a tothom, que no ha perdut mai. I ja és una cursa que es fa a la platja Robina, que és un lloc que a les 12 mena com comença, entra la marinada, hi ha una mica d'una veta, i la veritat és que és un espectacle veure com les motos, com que diu, volen, no?, per allà. La veritat és que jo convido tothom que vingui a mirar l'espectacle que fem aquí en Curada, no?
Ara que deies això de mirar, des d'on es pot mirar bé aquesta competició que portareu a terme aquí a Empúria Brava?
Bé, el que té aquesta platja de Robina és que tenim un espigó i és com una grada, no? La veritat és que l'espigó té una grada i es veu molt bé la competició com va i el circuit que hi ha, no? La veritat és que està molt bé aquesta platja per fer-ho.
Vaig tenir l'oportunitat de... Es va fer un campionat, que era campionat d'Espanya, un campionat es va fer aquí al Balís, el passat mes de novembre, si no vaig errat. Finals d'octubre, principis de novembre, vaig poder-hi assistir com a públic. És impressionant, una carrera de motos. És a dir, quan tenim la sort de que es pot fer a prop d'una zona, com dèieu, d'espigó, on la gent pot seure i gaudir-ne, i com en aquell cas, no? Doncs hi ha un speaker, una certa animació, i es veu tot el camp de cursa, realment és emocionant.
Sí, la veritat que sí, és diguéssim com els motos en un circuit, no?, amb el meló. Si m'ho passa com el meló, no?, la veritat és que estàs allà i amb ganes de pujar-hi la moto, no?, o provar-ho, o veiem què és la sensació aquesta, no? La veritat és que molta gent que ha començat a provar motos, al final motos n'ha participat a alguna cursa. La veritat és que a l'Empordà hi ha molta gent que va provar-ho en el seu moment i ja sigui el campió de Catalunya i d'Espanya, que tenim 4 o 5 campions de Catalunya aquí a Empordà, no?
Escolteu,
el dilluns vol tancar les inscripcions. El dilluns vol tancar les inscripcions. Ja sabeu quantes persones participaran?
Sí, tenim 24 inscripcions. 11 en una categoria, 13 en una altra. És una inscripció prou bona.
Quantes categories hi ha? Dues només?
Dos categories. Hi ha una categoria que s'anomena F4, que està reservada a pilots sense palmarès, que és la més nombrosa, i després hi ha una categoria que s'anomena GP3, que les motos tenen un cert nivell de preparació i els pilots ja són més veterans. Tenim campions d'Espanya, gent amb palmarès internacional, etc.
Aquí va com les motos de circuit, és a dir, hi ha motos que van més afinades, que tenen millor motor, d'altres que tenen millor aerodinàmica, o tot està en mans del pilot?
No, hi ha una part de tecnològica. Bàsicament hi ha dues marques, Kawasaki i Yamaha, i doncs cadascú tria en funció doncs de les seves característiques personals una o l'altra. Hi ha unes petites diferències, però és un campionat bastant equilibrat.
Que a més va... no són molt llargues les curses, no? Va per mànegues, no? I no són... Són 7-10 minuts,
sí,
no?
Les categories que fem nosaltres són de 11 minuts més una volta. Hi ha 3 mànegues per categoria, i tot i que sembla que sigui molt poca cosa, si veniu a veure la cursa veureu que la primera màniga les velocitats són normalment més altes, la gent està més descansada,
sí.
I a mesura que va avançant la competició doncs es va veient que la cosa és bastant esgotadora si s'hi posem a competir seriosament.
De fet, com molts sabreu, les motos d'aigua no tenen hèlix, van per impulsió d'aigua, per entendre'ns, no? Impulsen aigua enrere, i això és el que les fa moure. Déu-n'hi-do el que remouen, és a dir, quan veus una cursa es genera ja unes turbulències bestials. Vaja, que el primer segurament, bueno, com que són voltes no, però el primer va de conya i l'últim se les menja totes.
Bé, en el món de la motonàutica va una mica al contrari del que passa en la resta de competicions de motor. Aquí no et convé anar al rebuf del de davant, no perquè no pugui afavorir el tema aerodinàmic, que no és el cas, sinó perquè has de trobar aigües netes, aigües on no hi hagi esteles, perquè l'aigua que t'interessa és l'aigua més densa, on l'hèlice traccioni més.
Per tant, anar darrere del que va exactament a davant teu és un mal assumpte, aleshores convé sortir-se de l'estela del de davant. Per això fem uns circuits que tenen en cert punt del circuit hi ha un circuit doble, perquè el més ràpid pugui adelantar el teòricament més lent canviant de traçada.
Correcte. Escolti'm, la moto d'aigua, i ara com a president de la Federació de Motonàutica, la moto d'aigua durant un temps va ser una petita bèstia negra. Semblava que fos una estri, una embarcació maleïda, no? Per l'ús que segurament pocs n'havien fet. Ho hem redreçat, això, una mica.
Bé, això va ser ja fa bastants anys. Sí. Es va publicar un real decret a l'any 2002 que exigia titulació. Fins aquell moment no en calia. I això, doncs, ja va tranquil·litzar una mica els ànims. També hem de pensar que si una moto fa el ruc, un senyor amb una moto fa el ruc a la platja, es veu des d'un quilòmetre a la dreta i un quilòmetre a l'esquerra. Per tant, un fa el ruc però veuen 3 o 4 mil persones.
Clar.
Llavors l'efecte multiplicador és bastant gran, no? Llavors aquest és un factor a tindre en compte, però també hem de tindre en compte que de vegades, diguéssim que les ganes també fan la crítica, no? És a dir, potser critiquem amb un senyor que porta un cotxe esportiu, però el fet és que són les ganes, no?, de tindre'l. Yeah. I aquí hi ha molta gent que li agradarà anar amb moto i on bé no s'hi atreveix, on bé no pot, però a tots aquests jo els convido que ho provin.
Es pot provar? És a dir, ara que dèiem la Cristina i jo, no? No ens hem enfilat mai amb una moto d'aigua. Es pot provar o cal una titulació i uns coneixements?
Es pot provar anant amb una empresa de lloguer d'aquestes embarcacions, que n'hi ha moltes per tota la costa catalana, però les motos que es lloguen són les motos d'anar assegut.
Mm-hmm.
No es lloguen motos, o que jo sàpiga, en aquest moment no recordo que n'hi hagi cap lloc que es lloguin motos d'anar dret, que són les que nosaltres fem les curses,
sí,
que són les autènticament esportives, no?
Mm.
Perquè anar sentat amb una moto d'aigua, doncs, és... A veure, hi ha motos de 300 cavalls, la qual per portar-la s'ha de tindre musculació important, no? Mm. Però les motos que es lloguen permeten provar-ho, són motos que es condueixen assegut i que no tenen cap secret, és com portar un scooter, pràcticament.
Mm. Això sí, cal ser curós i tenir aquests coneixements mínims, no?, de per on pots anar,
sí,
de no on pots anar.
Sí, això s'ha de ser tot. De fet, quan es lloguen motos a les persones que no tenen carnet, hi ha un monitor que els acompanya.
Mm.
És a dir, no es pot navegar sol si no tens el corresponent carnet de conduir embarcacions, que tots els carnets de conduir embarcacions serveixen per portar motos aquàtiques.
Salvador, tu deies que feia 12 anys que havies practicat, havies competit en moto aquàtica. Tot aquest procediment, explica'ns una mica com s'entrenen. Ara competiran aquest cap de setmana, però realment aquestes persones realment han de seguir tot un procediment per poder arribar a competir i a guanyar una tipologia com és un campionat de Catalunya.
Sí, la veritat és que sí. Nosaltres els entrenaments estan tot l'any entrenant, hivern inclòs, que feia fred, muntava el nostre circuit i base d'hores i intentar fer-ho cada cop més ràpid, una mica de gimnàs, una mica de bicicleta, una mica complementar-ho una mica tot i sobretot hores de la moto i la veritat és que, amb això i una mica de sort aconsegueixes guanyar un campionat de Catalunya i molt d'esforç a cap d'Espanya. La veritat és que no va ser fàcil en el seu moment. Abans hi havia molta gent i la veritat és que vaig estar, la veritat, uns anys que només vivia per la moto, com he dit, no? que estava només ficat amb la moto i això va donar el seu fruit, no?
Home, quan es dedica ben bé a un esport, realment necessita les seves hores i, òbviament, com bé deies, té la seva recompensa. I, a part, enguany esteu de celebració, no?, perquè és el 30è aniversari del Campionat de Catalunya de Motos Aquàtiques.
Sí, fem 30 anys. De fet, és la primera cursa de motos aquàtiques a fer a Catalunya l'any 89 i l'any 90 ja va començar el campionat. És el campionat més veterà de l'estat espanyol i, a més, és el que té més curses. És a dir, la Federació Espanyola, en tot el seu conjunt, fa 4 curses l'any, 5 comptant una de jets, que la fem a Catalunya,
mm-hmm.
I la Federació Catalana en fa 6. No hi ha cap altra federació autonòmica que en faci tantes, ni tampoc la Federació Espanyola en fa tantes. Som els més actius en aquest sentit.
I els pilots més bons d'on són? A veure,
Abans. Com es dubta, això?
No, home, no, jo era per reforçar-ho, no? Per recalcar-ho,
sí,
no? Per...
Sí, sí, sí. Nosaltres tenim el palmarès més gran del tema de les motos aquàtiques és català, amb sobretot amb motos de conducció dempeus. El mateix Salvador té un palmarès amb les dues modalitats, el Juli Pujol, el Roger Pujol, que són de Girona, el Narcís Pujol de Roses o de la zona de Roses, el Joan Sevilla, ara que és un jove de Barcelona, està pujant molt, a Amposta, el Jordi Tomàs, en fi, gent que ha tingut molts èxits, encara els està tenint, i molt palmarès internacional, experiència en carreres a l'estranger, en fi, tenim un bon palmarès i un bon planter.
Doncs jo agraeixo a en Salvador que ens hagi acompanyat. Salvador Canet, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres, i moltes gràcies per cobrar una miqueta, posar el granet de sorra a la publicitat d'aquesta cursa.
I tant que sí. Gràcies, que vagi bé. Fins després. A reveure.
Moltes gràcies.
I, per cert, senyor Mayafré, abans d'acomiadar-lo, president, Calica, qui vulgui, és segurament una de les embarcacions més econòmiques a l'hora, sobretot, de mantenir-la, que és el que realment costa d'una embarcació. Ja no és comprar-la, que també, sinó necessitar un amarratge, necessitar una zona, una àrea, una zona portuària. La moto d'aigua, a més, té l'avantatge de que si ho tens millor, però no tens per què tenir-ho.
Hauríem de...
Ja m'he equivocat.
No, però aquí és cert que la moto aquàtica és més fàcil que agafar-la, posar-la en un remolc i emportar-se-la cap a casa, o fins i tot dintre d'una furgoneta. Però les actuals motos d'anar assegut grans, aquestes motos pesen 300 o 400 quilos, i aquestes motos no es poden treure per la platja, ja s'ha d'anar amb una rampa d'un port, s'ha d'anar amb una grueta... I és freqüent que aquestes motos es depositin doncs, en unes estanteries dintre d'un port d'esbarjo.
Marines seques.
Marines seques, o damunt d'unes plataformes de plàstic que ja estan creates expressament per això, amb la qual cosa el tema de l'amarre no te'l pots deslliurar. I el que no és gens recomanable de cap de les maneres és deixar la moto a l'aigua, perquè la moto queda tot... Hi ha una sèrie de parts metàl·liques que queden en contacte amb l'aigua... I aquí es produeix una cosa que se'n diu corrosió galvànica. Quan hi ha diversos metals diferents que estan en contacte amb l'aigua, es produeix una conducció elèctrica, una cosa molt complicada,
sí,
que només passa en el mar, i convé moltíssim treure la moto de l'aigua quan no es fa servir.
És cert,
té la seva incògnita, tot plegat, no es pot badar perquè et pots quedar sense el vehicle en qüestió de mesos.
Cal dir també, però, que igual que jo he dit que durant va haver una època que les motos estaven maleïdes, recentment són molt utilitzades precisament pel salvament marítim. Són embarcacions que en moltes platges se'ls ha trobat la utilitat de ser embarcació ràpida de rescat de persones que tinguin algun problema al mar.
Sí, en quan hi ha una... diguéssim, és fàcil de maniobrar, s'arriba tot arreu, de seguida pot arribar a llocs on hi ha molt poca fondària, cosa que no pot fer una embarcació convencional, i a més et pots acostar a una persona sense el risc de tallar-la, perquè no hi ha hèlices. Si van molt mal dades, potser tenen anar-se un cop. Però el cop també li diries amb una embarcació convencional. En canvi, el problema de l'hèlice que podria tallar algú, doncs aquest problema no hi és. Fins i tot hi ha embarcacions de Creu Roja o d'altres institucions que es dediquen al salvament de platges que han de posar una protecció a l'hèlice per assegurar-se que en cap cas arribin a tallar amb un presumpte persona que està ofegant o que té un problema per tornar a la platja. La maniobrabilitat de la moto aquàtica és excepcional, i els més veterans que s'estiguin escoltant recordaran les sèries aquestes a la tele, no? A la platja,
sí.
On a partir del segon capítol, no del primer, perquè en el primer capítol el dolent anava amb moto.
Exacte.
El primer anava amb moto.
És
doncs, a partir del segon, doncs ja les marques comercials es barallaven perquè aquesta sèrie sortís les seves motos aquàtiques, que és el vehicle ideal, i de fet a la pràctica a tots els cossos de seguretat de platges del món, no? des dels lifeguards dels Estats Units fins al lloc més remot, es fan servir motos aquàtiques per poder donar aquest servei.
Doncs, escolti'm, ha estat un plaer. Ho provarem. No passarà aquest estiu sense provar-ho. Li ho prometo, senyor Mayafré.
Molt bé, doncs ja em trucareu quan ho hagueu aconseguit.
Vinga, d'acord. Moltíssimes Perfecte. Gràcies. Que vagi bé, president. Fins
molt
la propera.
Bé,
adéu. A reveure. Avui hem volgut aprofundir i redundar en la motonàutica, en les motos d'aigua, que, sens dubte, són un atractiu per moltíssimes persones. Igual que hauria de ser un atractiu el fet de mantenir net el nostre entorn natural. S'està celebrant aquests dies la segona edició de la Ultra Clean Marathon, aquesta prova per etapes que des del dia 5 fins al proper dia 11 passa per fa la volta circular a Catalunya, d'alguna manera doncs això, ajudant a recuperar, a netejar, a treure brossa. En volem parlar i ho fem amb l'Albert Bosch, que és un dels ambaixadors de l'Ecocursa. Albert, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Heu acabat ja l'etapa d'avui, eh?
La cinquena etapa, l'última terrestre.
I com ha anat això?
Bueno, han set etapes dures perquè realment és un repte de veritat, és un repte esportiu molt fort. Pensa que els dos primers dies vam fer més de 200 quilòmetres cada dia en bicicleta, després hem fet 3 dies corrent sempre amb distàncies superiors a una en marató, per això és tot ultra aquí, i sempre ho hem fet netejant, recollint brossa, tant nosaltres, els dos que ho fem tot, la Nicole Rivera i jo, però també amb totes les activitats de neteja que es van organitzant paral·lelament i que ens anem trobant, la majoria d'elles, durant el recorregut, que intentem coincidir amb ells, saludar-los, parlar una mica, i bueno, formar i fomentar que la neteja doncs sigui important. No? Així és com ha anat, i ara ens queden 2 etapes. Demà ara estem a Blanes, i sí, demà fem de Blanes a Mataró amb caiac, i demà passat de Mataró a Barcelona amb caiac, completant aquesta volta circular a Catalunya, passant per totes les capitals de província.
Escolta'm, és la segona edició, hi ha major consciència que la primera, s'ha notat o no?
Sí, totalment. No només, evidentment, gràcies a nosaltres, sinó gràcies a moltíssimes iniciatives que s'han posat en marxa, algunes altres activitats de neteja, que es fan paral·lelament o vinculades d'alguna manera a la Ultra Clean Marathon a través de la campanya que es diu Let's Clean Europe, que nosaltres hi estem vinculats, que fomenta i gestiona aquí a Catalunya l'Agència de Residus, i també la Setmana de Natura, que gestiona la pròpiament organitzadora d'aquesta cursa, que és la Xarxa de Conservació de la Natura. Però, a més, també hi ha moltes iniciatives com el blogging, ja el coneixeu, el No Ways, sí, hi ha moltes d'aquestes. I també és cert que des de fa com un any estem bombardejats, per sort, més hauríem d'estar, d'informació que, a la vegada, alguna part es transforma en consciència de la que estem inundant de residus en general i de plàstic en concret al nostre entorn natural i als nostres mars. Per tant, de consciència n'hi ha molta més, però d'acció no sé si n'hi ha tanta més, eh?
Hem de començar a generar-la, aquesta acció. Escolta'm, vosaltres ho feu tot. Els participants no, però, és a dir, o sí, també. Us acompanyen tota la etapa o només van per trossos?
No, aquí hi ha dos tipus de participants. Hi ha participants, diguem, amb accions de neteja paral·leles, com poden ser escoles, associacions, empreses que fan accions de neteja, etcètera, etcètera. I després els participants esportius, que no ho fan tot, evidentment, s'apunten al tram que volen i a la distància que volen. De fet, és accessible per tothom, eh? És accessible per tothom. Que facin etapes senceres hi ha molt poca gent. Només ens ha passat a l'etapa número 3 de Ripoll a Olot, que van venir 2 persones a fer tota l'etapa sencera, i a l'etapa de bicicleta sí que una persona va venir a fer tant la primera etapa com la segona etapa. Normalment la gent s'apunta a alguns trams perquè els hi va bé per la seva població, o on hi ha més participació són els 10 o 5 últims quilòmetres, que fins i tot, ja poso d'exemple, que l'any passat a l'última etapa va participar la meva mare, de 84 anys, eh? Imagineu-vos si pot participar tothom, que ho ha fet caminant, evidentment, i recollint tots els residus que podia. Doncs per això convidem a tothom, encara queden 2 etapes,
sí,
que s'apuntin. Demà, per exemple, de Blanes a Mataró, sortirem d'aquí de Blanes, l'any ambaixadors que ho fem tot, amb caiac, junt amb 6 o 7 caiacs més, que ho faran tot, però també sortiran paddle surf, sortiran alguns velers, i fins i tot trobarem enmig de l'etapa, ja ho fem coincidir, amb 20 o 30 nedadors que fan un tram de les Vies Braves,
que
està associada amb això, sempre recollint, aquí tothom recull,
sí, sí,
aquí
sí,
tothom fa esport, però neteja. I a l'últim tram, molt important, convidem a tothom a participar-hi, perquè farem també amb caiac, però els últims 5 quilòmetres, des de la desembocadura del Besòs, aproximadament fins a les Torres Bessones, es pot fer amb caiac per mar o es pot fer corrent. També la Nicola anirà corrent i jo aniré per mar. I, a més, hi ha un munt d'activitats muntades a les Torres Bessones, aproximadament entre 1 i 2:30, educatives, familiars, de conscienciació, de lúdiques... Realment, convidem a tothom a venir perquè és que serà una passada, serà una festa realment per la sostenibilitat.
Demà són 34 quilòmetres, dels últims 5 també es poden compartir, és a dir, de Caldetes, de Caldes d'Estrac fins a Mataró també es pot fer aquest runx final, i a Barcelona el mateix, són 30 quilòmetres, dels quals els darrers 5 també es poden fer corrent, acompanyats o acompanyant a la Nicole. Escolta'm, al mar, déu-n'hi-do també el que podem trobar, plàstics i bosses, ampolles, tot tipus de deixalles, és a dir, que hi ha molt a recollir.
Hi ha molt a recollir. És cert que tampoc recollirem molt amb caiac o amb pàdel surf, perquè el que es troba més al mar és a les voreres, quan el mar ho expulsa cap a les platges o les voreres de les roques, etc etc. I aquí sí que hem d'agafar molta consciència, perquè el problema dels residus al mar no són els que es poden recollir a la superfície, perquè només un 10-15% dels plàstics està a la superfície. La resta està, en una part important, amb aigües intermitges i molts al fons. I és un problema gravíssim que no, la gent no sé si n'és conscient, perquè el problema del plàstic no és quan és plàstic, és quan es converteix en microplàstic, molt més greu. Quan es dilueix i és microplàstic i es converteix en milions i milions de partícules que estan flotant i entren a la cadena tròfica dels animals, a part de fer molt mal als animals, perquè és un disruptiu celular molt important, doncs també els mengem nosaltres. No és només per la salut de la natura, és que és per la salut de nosaltres, que també som natura. Nosaltres tots, la gent que sigui conscient, tothom mengem plàstic, a part d'altres contaminants com el mercuri i tot això, tothom mengem plàstic. I això ens perjudica la salut moltíssim. No em vull posar tremendo,
però
i això no ho podem recollir. El mar Mediterrani, vosaltres que esteu en un programa relacionat molt amb temes marítims, és el mar, en general, de mitjana, és el mar del món que té més microplàstics concentrats. El que més, el que té una concentració mitjana més alta de tot el món. Hi ha llocs del món que té més concentració de microplàstics, llocs puntuals, però com un mar és el té més alt, perquè és un mar d'alguna manera tancat, que està molt habitat a les voreres, i vol dir que van molts plàstics, i això és un problema gravíssim per l'ecosistema i pels homo sapiens, que som nosaltres,
Albert, demà us acompanyarem i demà passat també, és a dir, estarem amb vosaltres fins a la finalització d'aquesta Ultra Clean Marathon. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Cuida't, fins després, a reveure.
Adéu, adéu, gràcies.
Doncs ja ho sabeu, esteu convidats a participar-hi tant demà des de Blanes com el proper dia des de Mataró.
El Far.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Hi ha un trosset de tu que no sé mai d'on ve i és potser el que més m'agrada. I han posat que fas quan penses que no hi sóc, quasi absent però no del tot. I un silenci curt que surt del teu somrís i omple els finestrals de coure. I un petó que et pren quan noto que ja dorms i que m'ago entre els llençols. No sé pas si i és la que em fa perdre el nord. No sé pas si rumies o ets enlloc, només teu. Unes cures llepúries en calaixos que no obriré.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bona tarda, són les 7.